La taula de l'Evangeli.
Bon dia a tots. Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més a la taula de l'Evangeli. Avui celebrem a l'Església el diumenge quart de Quaresma. Anem a comentar les lectures de la missa. Siguin benvinguts. Ens acompanyen com a tertulians Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella. Hola, bon dia, Teresa.
Bon dia.
Gràcies per ser aquí.
A vosaltres per convidar-me.
Mossèn Jaume Mayoral, rector de Gramunt i parròquies de la Ribera del Sió i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Què tal, mossèn Jaume?
Pues molt bé d'estar entre vosaltres.
Molt agraïts de que col·laborin en el programa. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Quaresma és del profeta Josué i del capítol 5è.
En aquells dies el Senyor digué a Josué: «Avui us he alliberat de la ignomínia d'Egipte». Llavors els israelites acamparan a Gàlgala, a la plana de Jericó, i van celebrar-hi la festa de Pasqua al vespre del dia 14 del mes. L'endemà de la Pasqua, des del matí, menjaren productes del país, pa sense llevat i gra torrat. Des d'aquell dia que van menjar els productes del país, no caigué més el manà. Els israelites, ja no tenint manà, menjaren de les collites del país de Canaan durant aquell any.
Josué va prendre el relleu de Moisès guiant el poble en l'entrada a la terra promesa de Canaan. Celebren la Pasqua a la plana de Jericó. Després, els israelites menjaren els fruits de les collites de Canaan. Com actualitzem aquesta lectura? Què els hi sembla, tertulians?
Jo em sembla que hem d'actualitzar amb aquesta paraula tan cristiana, que és l'alliberament. Jo em sembla que és d'aquelles paraules tan nostres i tan poc enteses. Perquè sempre que diuen que la gent creient estem esclavitzats a nivell d'institució, a nivell de dogma, i resulta que la nostra història és basada en l'alliberament, ser alliberats d'aquell, al contrari, d'allò que ens esclavitza, del materialisme, d'un sentit de vida sense valors. I aquesta és l'experiència del poble d'Israel, del poble de Déu, i aquesta hauria de ser l'experiència de nostra en aquest nou mil·lenni, no? Alliberar-nos de tantes coses que ens compliquen la vida i no ens permeten ser nosaltres mateixos.
Jo penso molt com mossèn Jaume, perquè evidentment estem tan lligats a tot el que ens esclavitza, perquè vull dir, estar lligat en el món d'avui vol dir tenir una sèrie de condicionants que no ens permeten viure possiblement la nostra fe que tots tenim bé, perquè hem d'estar bé per això, hem de tenir allò, no pot faltar res, tothom ha de tenir de tot, però jo el primer, i llavors doncs, això ens dona un aspecte davant potser allò que sempre diem del testimoniatge que hauríem de fer, una mica complicat, perquè clar, prediquem una cosa i en fem una altra. I a vegades això és una pega que tenim. En aquesta lectura, el profeta, doncs, el que fa és, a part de dir que viuen alliberats, dona valor a la terra, a el que els hi han donat. De dir, ja no ens han de proveir, som nosaltres els que farem cada any la collita i menjarem i ho repartirem. Jo crec que li hauríem de donar una mica aquest aire de llibertat i de verdaderament voler acollir el que ens dona la terra, que és molt important.
És molt important, i que no és una llibertat en un sentit simplement de fer el que vulguis, sinó que és una llibertat de compromís.
Exacte.
I això és molt important. I jo, sobretot, a mi em dol quan ens diuen això, que vosaltres, en el fons, no teniu llibertat. Perquè ells pensen que llibertat és fer el que tu vols. No, jo puc fer allò que els meus valors com a creient i em sento bé, i em sento feliç i em sento realitzat. I això és una miqueta també aquesta, diguem, mala interpretació que es pot fer també de la nostra creença religiosa. No de dir, no, nosaltres no estem... Justament al contrari, el fill de Déu ve a donar-nos la llibertat. I per tant, doncs, si no ens ho creiem nosaltres, no podem fer aquest compromís de cara als altres. I com has dit tu molt bé, és, ja s'ha acabat l'humanà, que devia ser una mica també trist cada dia menjar manà. Perquè se'ns diu, bíblicament, jo no sóc molt biblista, que al final és una mica avorrit cada dia esperar al matí a veure què queia de dalt. També és bonic que dius, escolta, ara sou vosaltres que heu de cuidar amb aquesta terra tan bona, perquè terra promesa, no? Regaliem llet i mel. Doncs ara ets tu, amb el teu esforç, que has de tirar endavant aquest projecte de vida, no? Déu et dona aquesta llibertat també per tirar endavant tot el que t'espera, no? com a nació i com a país.
Jo crec que tenim molt mal entesa la paraula llibertat, i aquest és un problema que se'ns presenta fixa, perquè, clar, per tots llibertat és fer el que un vulgui. I, és clar, això no...
I què
no
podem fer per canviar-ho, els cristians? Quina aportació hi podríem fer? Què us sembla?
Jo crec que una mica això que dèiem, no seguint el que nosaltres creiem i els nostres valors, que no han de ser igualitaris per a tothom, un posarà més incís en una cosa i l'altra, sinó que el que verdaderament diem, ho fem. I ho fem, i sapiguem repartir, i sapiguem que en el fons ja ho sabem fer. El que passa és que potser a vegades no ho diem prou bé el que fem. Jo crec que una mica és aquest, que potser no expliquem prou bé les accions que amb la nostra llibertat i segons el nostre valor més important, que no cal que tots tinguin la mateixa escala, doncs a vegades no fem. No,
I que a vegades la interpretació que som fills del decàleg, sembla que tot és una normativa, som fills del dret, de la doctrina social, no, però del dret canònic, sí, a vegades. Hauríem de ser més de la doctrina social i tenir el dret canònic com una eina, no com un tòtum. Exacte. I és veritat que això, el vist des de fora, els que coneixen una mica el que és l'Església i el ser creient, es pensen que tot va gira al voltant d'aquest tema. I em sembla que és veritat que la millor manera de sentir-te creient és sentir-te lliure en un sentit joiós i espiritual. Clar. I això no quedar-te-ho, sinó transmetre-ho, trencar aquelles cadenes de tanta gent que veus, quan veus la gent jove i gent no tan jove esclavitzada per moments que no tenen seu sentit, doncs, escolta, prova la nostra llibertat, a veure si et serveix, no?
Sí, sí.
Sí, difícil, és molt difícil d'assumir això en els nostres dies, però la cosa potser hauria d'anar cap aquí.
La cosa és el que hauria d'anar.
Seguim endavant?
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Anem per la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 5è.
Germans, aquells que viuen en Crist són una creació nova. Tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou. I tot això és obra de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a nosaltres aquest servei de la reconciliació. Perquè Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no retraient-li més les culpes, i a nosaltres ens ha encomanat que portéssim el missatge de la reconciliació. Per tant, nosaltres fem d'ambaixadors de Crist i és com si Déu mateix us exhortés a través nostre. Us ho demanem en nom de Crist. Reconcilieu-vos amb Déu. Déu va tractar com a pecador aquell que no havia experimentat el pecat perquè en ell vosaltres poguéssim ser justos segons la justícia de Déu.
Certament, com diu l'apòstol, la novetat de vida del ressuscitat transforma el cristià que s'adhereix per la seva fe a la dinàmica de la resurrecció. En ell, tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou. Realment ens ho creiem, que el fet d'estar compromesos en la nostra vida de cada dia, a ser cristians, això canvia tota la nostra manera de ser, d'actuar, el nostre estil de vida. No se sembla?
Com a mínim ho hauria de ser. El que passa és que potser la immensa majoria de cristians ho som per tradició. No fem el pas aquest d'entendre ben clarament o creure'ns amb fidelitat l'alliberament... A l'altra lectura parlàvem de llibertat, no? L'alliberament que Jesús va representar, o el Crist. Estem en Quaresma i ja preparem, ja estem a les portes pràcticament de la Pasqua, no? Per tant, aquest alliberament de la creu A vegades, quan expliques doncs, la resurrecció i tot, bueno, en passem així, la gent els hi costa molt. Bueno, ens ho creurem per si de cas, però convençuts d'aquest nou Crist, un cop ressuscitat, a vegades no hi arribem a explicar-lo o a creure'ns-el com hauríem de fer.
Jo, a part del que has dit, Teresa, que estic amb tu, jo m'agrada molt una paraula que és molt paulina, que ens fa ambaixadors de Crist. Clar, jo no sé quin concepte teniu d'ambaixadors. Nosaltres, perquè aquí tenim a nivell de bisbat, sí, doncs que fem la rebuda dels ambaixadors, però jo sempre tinc la imatge que té molta gent de menjar canapés en aquells palaus que reben les legacions diplomàtiques, i això és la tasca d'un ambaixador, no? Però si aprofundim què vol dir ser ambaixador, vol dir que és aquell que és capaç de portar, de representar, en aquest cas un país, no el decidir representar el Crist, i ser portador de diàleg i convivència. És a dir, nosaltres no som graus inferior cònsuls, no? Ambaixadors, que és un sentit de dir, la teva feina no és només una mirada agraïda al cel, sinó una feina del dia a dia a la terra. Tu que ets ambaixador, què has d'aconseguir? Tots aquests valors de l'alliberament, de l'amor, del renéixer de nou, és tasca teva, perquè tu, i tu, i tu, pel fet de ser batejats, sou ambaixadors plenipotenciaris del regne de Déu. I això és bonic.
Això és molt bonic, però és el que et dic, que la immensa majoria de gent no se sent ambaixador, se sent cristià amb aquest cristianisme doncs, que hem anat transmetent una mica apagat, vull dir...
Saps,
no...
saps què passa? Que també hem pensat que ambaixadors només són els preveres i la jerarquia. Jo ara tinc la idea, tu que ets de Mans Unides, sobretot de com funcionen les comunitats, països sobretot del Tercer Món, a l'Àfrica, en la que la feina de proclamar, acompanyar i d'alguna manera sostenir les comunitats són dels laics.
Dels laics.
Perquè els preveres són pocs. I com ho fan? Doncs pues escolta, creient-se això que vosaltres sou.
Sí,
i
sí.
Això és important. Aquí què ens ha passat? Com dius tu molt bé, som cristians sociològics i creiem que és l'estructura, la que demana... No és l'estructura, és el dia a dia de cadascú de nosaltres i més amb una església cada vegada en aquest sentit clerical més desclericalitzada. És a dir, que també és una realitat que ens hi trobem. És el gran problema dels bisbes és les noves vocacions. Bueno, doncs si no n'hi ha de preveres, potser n'hi haurà de laics que si es creuen que són ambaixades, és a dir, que
sí,
són
sí,
renascuts de nou per aquest sentit de la fe, que també posin fil a l'agulla.
No, jo ja estic completament d'acord. L'únic que jo vull dir és que, esclar, si no anem per aquest camí, això que dius tu, doncs difícilment arribarem a ningú, perquè la gent li costa molt, li està costant més del que sembla, perquè si ho escrivim... Ara, mesos enrere, hem estat treballant la part sinodal aquesta, i el que constates quan t'hi fiques, doncs lo difícil que és respondre segons quines coses. Perquè fins i tot, jo no he, vosaltres poder a Càritas us heu pogut adreçar més a gent de fora de l'Església, però jo que no tinc un cercle de fora de l'Església, ens hem adonat que a la mateixa gent ens costa molt ser ambaixadors, perquè no sabíem massa tampoc què dir-hi. Una mica això, eh?
Sí, sí.
Vinga, doncs ara hem entrat en un tema molt interessant, a veure si podem aprofundir doncs, amb l'Evangeli.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge, quart de Quaresma, és de Sant Lluc i del capítol 15.
En aquell temps, veient que tots els cobradors d'impostos i els altres pecadors s'acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la llei murmuraven entre ells i deien: «Aquest home acull els pecadors i menja amb ells». Jesús els proposà aquesta paràbola. Un home tenia dos fills. Un dia el més jove digué al pare: «Pare, dóna'm la part de l'herència que em toca». Ell els repartí els seus béns. Pocs dies després, el més jove arreplegà tot el que tenia, se n'anà cap a un país llunyà i un cop allà dilapidà els seus béns portant una vida dissoluta. Quan ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors es llogà un propietari d'aquell país que l'envià als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes de tipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li en donava. Llavors reflexionà dintre seu. «Quants treballadors del meu pare tenen pa de sobres i aquí jo m'estic morint de fam!» «Aniré a trobar el meu pare i li diré, pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no em mereixo que em diguin fill teu. Pren-me entre els teus treballadors». I se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà. El seu fill li digué, «Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no em mereixo que em diguin fill teu». Però el pare digué als criats, «Porteu de pressa el vestit millor i vestiu-lo. Poseu-li un anell i calçat, porteu el vedell gras per celebrar-ho, mateu-lo i mengem, perquè aquest fill meu que ja donava per mort ha tornat viu, ja el donava per perdut i l'hem retrobat». I es posaren a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran tornà del camp. Quan s'acostava a casa a sentir músiques i balls i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò, ell li digué, «Ha tornat el teu germà. El teu pare, content d'haver-lo recobrat amb bona salut, ha fet matar el vedell gras». El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors sortia el pare i el pregava, però ell li respongué, «He passat tants anys al teu servei sense haver desobeït mai ni un sol dels teus manaments i no m'has donat mai un cabrit per fer festa amb els meus amics. I ara que torna aquest fill teu després de consumir els teus béns amb dones públiques, fas matar el vedell gras». El pare li contestà, «Fill, tu sempre ets amb mi i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem d'alegrar-nos i fer festa, perquè aquest germà teu que ja donàvem per mort ha tornat viu, ja el donàvem per perdut i l'hem retrobat».
La paràbola del fill pròdig és tota una veritable obra d'art explicant-nos la misericòrdia de Déu amb detalls exquisits de psicologia. Un retrat esplèndid de com és Déu i quin és el camí de tornada del pecador, entre altres coses. A partir d'ara tenen la paraula, tertulians, teniu la paraula.
Bé, aquest evangeli crec que és un evangeli que hi té posat tots els defectes que nosaltres, més o menys, fem servir. Primer de tot, la cosa de dir, lo meu, que m'ho donguin. Així, per sobre, una mica. Després, veure que un cop ho tens, si ho malgastes, no serveix per res, perquè el material té aquest valor del que dura. Després, hi ha la part de que verdaderament el pare, amb la seva misericòrdia, és una persona del poble, però té la mateixa misericòrdia envers el seu fill, cosa que, per suposat, Déu la té molt més gran. I després apunta aquesta enveja de l'altre fill, no? De dir, això és molt humà, de no saber reconèixer tot el que tenim. Aquí el pare li diu, tu sempre has estat amb mi, amb Déu hi som des del moment en què naixem. Crec que és un evangeli que, doncs, bueno, resumeix la meitat de la nostra vida.
I a més és una filigrana de paràbola que nosaltres, que també fem catequesi, sabem que l'has de treballar, sí o sí. Perquè et permet, com has dit molt bé, Maria, permet aquest sentit psicològic, sociològic, des de la fe. I dona molt de joc. Aquesta paràbola, ara també anomenada del pare bo, fill pròdig, del pare bo, perquè també es pot mirar des de l'altre costat del que espera, amb els braços oberts, i juntament amb el bon samarità, són dos filigranes que et permet resumir als infants d'una manera ben propera quin és el sentit de la fe cristiana. I a més, i permeteu-me els que ens escolteu, també de denúncia, perquè a part de la reconciliació, aquí parla de la prostitució, encara que sigui una pinzellada, que és un tema que tampoc podem esquivar,
no,
també des d'un sentit evangèlic, Parla de dilapidar, què vol dir això? Ja ho entenem, s'ho va gastar amb tot allò que hi havia de joc d'atzar, almenys és el que una mica ens diu el sentit de la tradició, i per tant doncs també és d'una denúncia amb una societat materialista, potser ho diem massa materialista, però és que ja fa 2.000 anys ja veu que ja ho era, no? Mm. I em sembla que ens ha de servir. Amb els nens de la catequesi sempre hi ha una pregunta final que surt amb alguna de les activitats que fem, i és: qui és Déu en aquesta història? Tots, el Déu és el pare, vale. I vosaltres qui sou? Llavors, de seguida, nosaltres som el fill petit. Bueno, ja no diuen el petit, el fill, el que se'l gasta tot. Però llavors sempre penso, dic, i a vegades no som com el fill gran? I llavors recuperem una figura que no pot passar amagada, que és el fill gran, com has dit molt bé, Teresa, que també és tant o més pecador que el seu germà, perquè el cou...
No, no se n'alegra.
No, i a part perquè mostra els seus sentiments,
clar.
Que no són cristians.
I retreu al pare tot el que ha fet per ell, i la seva fidelitat i la seva obediència.
I que la reconciliació comporta festa, no retreure res. Algú podia pensar, ara el pare li passa, com pensem a vegades, els pares i mares de família envers els fills, ara els llegirà la cartilla, diem. No, fem festa perquè ara ens hem d'alegrar que és tornat, que la reconciliació, aquest alliberament del que t'esclavitzava, que era el tenir el i el tenir. No ser, ara ho has deixat de banda. Jo em sembla que inclús sent un text quaresmal, ens diu que la quaresma també és esperança i també és alegria.
Sí, jo crec, i a mi és un d'allò que m'encanta, perquè és d'aquells que els nens poden entendre. Que a vegades, quan segons volem explicar... en el nivell que avui en dia sobre els nens tenen, que han baixat moltíssim de comprensió, doncs és un que s'adapta, com has dit tu molt bé, amb el bon samarità, que és l'altre que juga molt en la catequesi, no ens costa, és d'aquells que dius això vol dir això vol dir allò, en el seu nivell, i en el nivell de molta gent. No cal que féssim una gran síntesi per l'altra gent, el mateix.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per aquests comentaris, mossèn Jaume Mayoral, gràcies. També Teresa Cabanes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I convidem per el diumenge vinent, si els hi va bé, també.
També, també.
Molt agraïda d'aquesta col·laboració i també molt agraïda dels comentaris que ens fan arribar els oients a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben que si ho desitgen, amics oients de Radio Estel, els esperem diumenge vinent aquí en aquesta sintonia i a la taula del Evangeli. Comentarem per a vostès la litúrgia del diumenge 5è de Quaresma. El programa és de la part tècnica de Radio Estel, la Cristina Orduña, les lectures, Maria Marín, a la presentació i direcció. Gràcies, fins diumenge vinent. Adéu-siau.